temps fort en què l'Església invita, sobretot, a la penitència a través de tres grans eixos per a la vida cristiana: la pregària, el dejuni i l'almoina. No ens hem de quedar, però, amb aquestes tres paraules en la seva literalitat. Pregar vol dir interioritat, mística, connexió amb Déu, i el que és donar una almoina no és només una moneda a una persona necessitada en un moment ocasional, sinó sobretot practicar la caritat les 24 hores del dia, si pot ser. I el dejuni no és només o necessàriament no menjar, sinó que també comporta el fet de tenir una actitud de privació, però no pas com un amargor o en sentit negatiu, sinó com una donació, com un gest de generositat i, en definitiva, d'amor. Tot això, com es plasma en la litúrgia? Aquesta és la pregunta que ens fem avui i que segur que ens respondrà molt bé Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona, professor emèrit d'Història de l'Església a la Facultat de Teologia i director emèrit també de l'Arxidiocesà. Doctor Martí Bonet, bona tarda, sempre benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé. Mira, bé, això m'agrada, venir aquí.
A nosaltres també ens agrada molt que vostè vingui. Ja fa molts anys que va començar a venir amb certa freqüència i nosaltres ho celebrem especialment avui. Bé, la litúrgia de la Quaresma té alguns elements que podem destacar, si li sembla, per començar. El color morat, no? El color morat que és penitencial, però també és com de preparació per la Pasqua.
Mira, la Quaresma comença a celebrar-se a l'Església en el segle IV. No vol dir que abans no se celebrés. Simplement la Quaresma no és altra cosa que la preparació de la Pasqua. I la Pasqua suposa, doncs, un moment de joia, i com a contraposició, doncs, la Quaresma serà un moment, jo diria, d'austeritat, de tristesa, en part, perquè estem moltes vegades apartats de Jesús. I tot això fa que la Quaresma sigui un temps que per un cantó sigui d'austeritat, però per un altre cantó és de gran riquesa espiritual. Perquè l'abstenir-nos no és per abstenir-nos en si, sinó per fer un buit en el qual sigui un planat per la divinitat, per Déu Nostre Senyor.
Sí, o sigui, en positiu, aquesta tristor de penediment per les pròpies faltes és per treure'ns les faltes, per millorar, no?
Treure les faltes, i així d'aquesta manera que hi hagi capacitat. Això és evident, que sí. Si ens traiem d'aquestes coses superficials, contràries, anem directament a la font de l'alegria, a la font de l'autèntica veritat, que és Jesús. I, per tant, no és altra cosa que això. És una preparació per la Pasqua. I ens preparem per la Pasqua, precisament, abstenint-nos de coses que són, no dic contràries, també les contràries, però sí que també són supèrflues, i, per tant, això ens abstenim, però sempre amb la condició de que això que ens abstenim és pels altres. No és per nosaltres mateixos, sinó pels altres.
Certament. Això és molt important perquè el no menjar tant un dia, per exemple, o privar-nos, estalviar-nos uns diners, això és per donar-ho als pobres, tal qual, eh?
Ah, exacte.
A més, vull dir, hi ha moltes maneres de fer-ho, certament.
Evidentment que a vegades es subratlla potser massa el dejuni, l'abstinència. Jo avui dia, en èpoques que realment, doncs, pràcticament només hi havia això, podríem dir, avui dia hi ha moltes maneres de fer abstinència. Abstinència, per exemple, no sé, de mirar massa programes així que no tenen sentit en la tele, o qui sap quantes coses podem fer d'abstinència. Però fonamentalment hem de ser positius. El cristianisme sempre busca les coses positives, no l'abstenir-nos, sinó el cosa positiu.
La Quaresma existeix perquè després ve la Pasqua, no? La joia de la resurrecció. Tornant a la litúrgia estricta, hem dit que el color és el morat, el color dels ornaments, i hi ha moltes abstinències, precisament, oi? En la litúrgia de la Quaresma, per exemple, no es canta ni es recita el Glòria, ni tan sols els diumenges, no es fa l'Al·leluia abans de l'Evangeli perquè es reserva per la vetlla pasqual, després no es posen flors, no? que normalment una església
sí,
els diumenges...
Sí, això, i l'òrgan també es procura que no
soni... Que, no soni massa... que només soni per sostenir el cant.
Bueno, però ja dic que això són coses, podríem dir, bastant secundàries, però que són necessàries, perquè som humans i necessitem aquests detalls.
Clar, la litúrgia expressa visualment allò que creiem clar, que és el clar. Més important, no?
I, per tant, l'important és l'altre. Ara, de fet, aquestes coses ajuden. I veig que en la història, ja dic, en el segle IV, doncs hi ha aquesta cosa, abstenir-se, fer la cosa més, podríem dir, senzilla, no buscar el luxe, tot això contribueix, inclús el color. Per exemple, doncs, clar, abans el celebrar la missa la celebràvem doncs, amb els vestits normals fins al segle IV. El segle IV comença doncs, que la gent canvia de vestit i els altres...
Es revesteix, no? Els celebrants es revesteixen.
I els altres, doncs diuen, home, continuem amb els vestits abans que eren més solemnes, i per tant, doncs, casulla i tot això, eren els vestits d'abans, però que en el segle IV hi ha canvi de vestits, i per això consideraven que els més solemnes eren precisament aquests vestits.
Sí, sí. Avui parlem amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona, gran historiador i director històric de l'arxidiocesà de l'arxidiòcesi. Hem comentat aquelles privacions que té la litúrgia, però no desvirtua l'essència, que és la celebració del misteri pasqual. De fet, els diumenges, pròpiament, no compten, no?, en els 40 dies de la Quaresma, perquè són 40 dies més els diumenges de Quaresma.
Sí.
Perquè
tots
sempre és Pasqua.
Estan mirant, doncs, a la Pasqua, que és el gran diumenge, el dia del Senyor, és la Pasqua. Molt. Evidentment, és el dia en què doncs és el dia de la llum, del sol, de tots aquests elements que fan que la naturalesa i l'esperit estigui content i alegre.
Sí, sí. L'alegria que tenim de la fe, ens ho recorda el Papa Francesc, l'hem d'exterioritzar també en la Quaresma, encara que també se'ns anima a tenir la contenció. En definitiva, el gran reflex de la Quaresma és la imatge de Jesús en el desert, on va dejunar 40 dies, no? És
sí.
La imatge del no-res, no?
Sí,
d'aquest desert.
S'ha d'interpretar en el sentit
clar,
no? Que ell, abans de començar, podríem dir, l'evangelització...
La vida pública, dita, no?
Doncs es va fer una època, 40 dies o els dies que vulgueu,
sí.
En la que doncs, va practicar doncs, aquesta austeritat, inclús en el menjar i tot plegat. I que es dedicava precisament a la pràctica primera de la Quaresma, que és l'oració.
Uh-huh.
I també, amb una versió pròpiament dita, doncs, anava doncs, en bé dels demés, perquè es preparava per l'evangelització, per fer el bé als demés en l'evangelització.
Uh-huh.
Per tant, la Quaresma de Jesús són aquests 40 dies abans de l'esclat, podríem dir, de l'Evangeli.
Efectivament. Doncs aquesta és la imatge que marca la litúrgia i la vivència de la Quaresma. La litúrgia, clar, no podem buidar l'Església en un desert, però sí tenir aquesta... reflectir
sí,
aquesta
sí,
austeritat,
sí,
no?
Vull dir, la pregària és un anar al desert. Vull dir, la
sí,
idea
sí.
del desert és precisament això, abstenir-se de tot per tenir solament el contacte amb Déu. Això és molt interessant.
I tant. Passen 6 minuts i mig de 6:45. Seguim parlant en aquesta secció avui amb Josep Maria Martí Bonet i volem presentar un llibre que acaba de publicar que té molt a veure amb el sínode ahir i avui a l'Església. El sínode 2021-2024, convocat pel Papa Francesc, en un format molt inèdit, és a dir, amb participació de les diòcesis, dels continents, dels països, d'alguna manera vol accentuar la voluntat de tornar als inicis de l'Església. Això es diu, entre moltes altres coses, en el llibre Sinodalidad ayer y hoy en la Iglesia, elaborat amb materials fruit de la docència i d'altres àmbits per Josep Maria Martí Bonet. I és que els sínodes no s'han inventat en el Concili Vaticà II, tot i que va ser el concili que va crear aquesta reunió cada 3 anys, no, de bisbes a nivell universal. Però la sinodalitat ja era pròpia de l'esperit de l'Església, oi?
Sí, sí, la paraula sínode és entranyable. Mira, l'Església doncs, té 3 punts concrets molt clars i de voluntat explícita de Jesús. La primera constitueix a Pere, pedra fonamental de l'Església. Això no podem negar-ho, el primat de Pere. Segona cosa, els bisbes són enviats a evangelitzar arreu del món, a constituir esglésies. És el gran ministeri més ben dit, doncs, dels bisbes. I la tercera cosa, evidentment, que Jesús doncs funda el que en diem el poble de Déu, aquesta assemblea santa, aquest poble sacerdotal que diem, aquest poble de Déu, que és poble a on tots hi som convocats. Això és una tercera realitat, a més del papat, a més dels bisbes, hi ha el poble de Déu, que no podem tenir callat, sinó que ha de contribuir amb el seu pensament, en les seves aportacions, en les seves actuacions. El poble de Déu, l'Assemblea Santa, el poble sacerdotal, és el que serà protagonista també d'aquest sínode. O sigui, aquest sínode té aquesta peculiaritat que ha convocat el papa no solament els bisbes en la fase primera de reflexió, i no solament el papa hi està convocat, sinó tots. Ara, si són tots, és que som tots, i clar, tots tenim un paper a fer. No ens poden tancar, podríem dir, les possibilitats d'expressar el que nosaltres opinem. Ara, un cop fet el sínode, doncs tenim de treballar tots junts. I, per tant, també el gran principi de la unitat de l'Església. Aquesta unitat de l'Església que es manifesta clarament en el primat del papa. Evidentment que això és molt bonic, però, home, es té de recolzar amb la història. O sigui, no es pot fer un raonament de sínode simplement pel sínode, sinó veure com ha sigut el sínode durant l'Església i quins principis hi han hagut. I realment aquests principis que hi han hagut són ben clars. O sigui, aquest caminar junts vol dir que hem de caminar junts, però sempre al costat de Jesús, amb l'Evangeli. O sigui, no podem fer reflexions així, motu proprio, sinó juntament amb l'Evangeli. I caminar junts significa, doncs, escoltar el pròxim, escoltar la persona, tenir respecte a les persones, encara que siguin seglars merament.
Sí.
Doncs, i, a més, també, per últim, doncs, veure l'evolució que ha tingut aquestes institucions. Perquè, és clar, escolta, això de caminar junts, a vegades, doncs, un, en l'Església, això ho puc dir jo com a historiador, doncs, s'han equivocat, escolta'm, en canviar un camí que no és l'adequat.
De vegades no s'ha fet bé, no s'ha seguit.
I, per tant, aquesta riquesa d'aquest sínode és molt important, perquè no solament vol dir, vinga, caminem junts, no, reflexionem quin camí hem de fer. I per això es necessita l'Evangeli, i per això es necessita la vida cristiana primitiva, i per això es necessita veure l'evolució de totes les institucions de l'Església, i és el que diu en aquest llibre. Clar, evidentment, que, per exemple, l'Església del segle VII o VIII i del segle XVIII o XIX són diferents externament, perquè en una hi impera la sinodalitat, i en l'altra impera el centralisme papal. Però no és que el centralisme papal sigui dolent. El centralisme papal ha fet un gran bé a l'Església.
A la unitat, no? A la comunió interna. A la diversitat, però a la unitat.
Això, és, per exemple, en el segle XI i XII, què passa? Que l'Església estava en mans dels senyors feudals. I es compraven, i es venien.
Ah, hi havia una corrupció enorme. Clar.
Una corrupció. I això, doncs va dir, el mateix papa va dir, bueno, d'aquí endavant els bisbes els nomenaré jo. Però no vol dir que abans els bisbes doncs eren nomenats pel papa, no. Això comença precisament per subsanar el que en diem nosaltres la simonia, o sigui, comprar aquests béns doncs, a base de diners.
Recomanem aquest llibre, Sinodalidad, ayer y hoy en la Iglesia, publicat en castellà a partir d'una bonica frase del capítol primer de Sant Joan, prepareu el camí del Senyor, allanad el camino del Senyor. I és molt important en aquest llibre el capítol 9, on es parla de la jerarquia eclesiàstica com un servei per caminar. El papa ens ho diu moltes vegades, l'autoritat és servei.
I després també és molt important perquè posem episodis de com hem caminat molt bé en circumstàncies semblants a les actuals, l'Església. Aquests episodis són, jo en poso tres, en podria posar molts més, però tres són l'evangelització del Japó, l'evangelització de Xina i la que en diem reduccions d'Amèrica, o sigui, dels jesuïtes, que van fer una experiència molt bonica de reunir a tots els que en deien índios, o sigui, tots els americans, i constituïen una ciutat ideal, les reduccions. I també l'evangelització de Xina gràcies al gran personatge que és Mateo Rizzi. Són episodis que ens ensenyen...
I tant, la història ens ensenya.
Poder caminar junts. No hem de caminar per caminar,
escolteu. No, i tant.
Hem de caminar
junts.
En reflexió, en l'Evangeli, en la tradició i a la llum de la història que són aquests episodis.
Una història que per als cristians comença amb aquests deixebles de Maús que caminaven junts amb altres i es troben Jesús, primer no el reconeixen, no?
És... I el van reconèixer a la fracció del pa. Per això és tan important la litúrgia,
sí.
Perquè és on reconeixem realment que Jesús està en nosaltres.
Moltíssimes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos ensenyat molt avui també, com a bon professor que és, en aquesta secció La litúrgia a prop, parlant de sinodalitat i també de la litúrgia de la Quaresma. Sinodalitat, ayer y hoy en la Iglesia, de Josep Maria Martí Bonet, el podeu demanar en una llibreria religiosa, al Bisbat, es pot distribuir. Que vagi molt bé, enhorabona per aquesta feina de posar a través de la història la realitat de l'Església d'avui. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Arribem ja al final de La litúrgia a prop.